Bon dia i assolellat dia. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 28 de novembre de 2025. L'equip del Penedès en xarxa ja està a punt i disposat a entomar aquestes 3 hores de ràdio des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alpenedesenca, una salutació i càlida benvinguda. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquests seran els noms i el ritme d'aquest divendres. Avui tanquem el mes de novembre al Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, la meteo pel cap de setmana. Hi ha canvis, per tant, escoltarem atentament el Marc Paredes d'aquí uns instants. I a continuació de la meteo, els esports del divendres, una prèvia ràpida del més destacat del cap de setmana i una entrevista. Avui amb Vicenç Uberni i Toni Santi Esteban per presentar la 24a Sant Silvestre de Muntanya del Penedès. A 9:45 fem una pausa perquè els serveis informatius ens expliquin com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. El divendres hi ha agenda, hi ha activitat cultural, però també hi ha roda política. Cada 15 dies roda amb els alcaldes de les nostres dues comarques. Avui conversarem amb Quim Nin, alcalde d'Albinyana. Serà 9:45 després del primer flash informatiu. Aquest cap de setmana tenen lloc els actes principals de la Festa Major de Sant Sadurní, amb els Diables Saman Refum com un dels grans protagonistes. Amb un parell d'integrants de la colla, parlarem a partir de les 10 del correfoc infantil, de les cercaviles, dels versots i de la carretillada. A 11:15, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va caminant aquest divendres a les nostres comarques. Segon flash del dia. A 11:45, el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui parlarem de l'obligatorietat de que les treballadores de la llar i els seus ocupadors estiguin al dia en prevenció laboral. També de la millora dels requisits perquè els jubilats treballin sense cotitzar com a autònoms. O de la poca diferència que separa l'SMI del sou més habitual a Espanya. Són algunes de les qüestions que abordarem. És una secció que admet trucades, consultes, si en teniu qualsevol, ja ho sabeu. A 11:06 obrim tercera hora amb el cinema, amb el Miquel Felipe i avui també la Lídia Oñate de Cineclub Vilafranca. Us presentarem la cartellera, és una cartellera molt i molt interessant, molt potent, i també la campanya de Nadal de Cineclub amb packs familiars amb descomptes. A 11:45, últim flash informatiu abans d'acomiadar-nos i entomar la recta final. I acabem, com cada divendres, reivindicant el territori penedesenc. Avui anirem fins a un símbol d'aquest Penedès, el castell d'Olèrdola.
El temps.
En Marc Paredes ens porta, com cada divendres, la meteo pel cap de setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem el divendres amb un ambient novament gèlid. Si no heu sortit de casa, agafeu roba gruixuda perquè les temperatures continuen sent baixes, però avui sense la presència del vent de mestral, que aquests darrers dies ha bufat amb intensitat i ha accentuat la sensació de fredor. Tot plegat, un divendres que es presenta molt tranquil, molt estable, amb alguns núvols alts i prims de cara a la tarda, i la mateixa situació a partir de demà. Les temperatures remuntaran un pèl, però quedaran prou curtes, sensació plenament hivernal, i haurem d'estar pendents a partir de diumenge, quan ens arribarà una cua de front que portarà precipitacions força generals, però no obstant això seran bastant dèbils, no esperem grans aiguats, i al seu darrere que tornarem a tenir una baixada de les temperatures que es farà evident de cara a dilluns i dimarts. Tot plegat ja en una situació molt més estable, amb ambient d'hivern. L'única excepció serà de cara a diumenge, que els núvols i les precipitacions faran pujar una miqueta les temperatures, però a partir de la matina de diumenge, dilluns i dimarts, tornaran a baixar i tornarem de nou amb aquest ambient de ple hivern. Tot plegat amb pocs canvis més enllà de cara a la setmana vinent. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
Quan falten un parell de minuts per un quart de deu, és torn pels esports, tot fent una prèvia del més destacat d'aquest cap de setmana, a càrrec del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant de l'hoquei patins, perquè demà dissabte, a 7:45 de la tarda, el Noia Freixenet s'enfronta a domicili al Reus en la jornada 10 de l'hoquei Lliga. Du rival pels saturninencs, que no arriben en el seu millor moment després de caure el passat cap de setmana als vuitens de la Euro Cup davant Alcaldes i també d'un inici irregular en Lliga. El Noia és novè amb 10 punts, mentre que el Reus és quart amb 16 punts. D'altra banda, també a l'hoquei Lliga, el Calafell, que s'hi va aconseguir el seu bitllet als quarts de final de la Europe Cup, s'enfronta diumenge a 4:00 de la tarda al Lleida. Els del Baix Penedès són sisens amb 14 punts, el Lleida vuitè amb un total de 11. Anem ara cap a l'Hockey Lliga Plata, perquè aquest cap de setmana es disputa la jornada 7 de la competició i hi ha derbi penedesenc. Dissabte a 8:00 del vespre, Patí Vilafranca-Vendrell. Els locals, els vilafranquins, són tercers amb 13 punts, els vendrellencs, vuitens, amb un total de 7. I pel que fa al futbol, aquest diumenge a 12:00 del migdia, el Futbol Club Vilafranca rep el Rubí en la jornada 11 de la Lliga Elit. El Degà penedesenc, 12è i amb 12 punts, ja es troba fora del descens i no perd des de fa 4 jornades. El Rubí, per la seva banda, és quart en zona de play-off amb 17 punts. Sols els separen els dos equips 5 punts, exemple del frenatisme d'aquesta competició, la Lliga Elit.
Gràcies, Miquel. Bon dia. I ara saludem l'Eric Guijarro, que des de Ràdio Vilafranca ens acosta una clàssica de muntanya penedesenca. Bon dia.
Bon dia. L'esport no s'atura per Nadal. I bona mostra és la nova edició, la 24a de la Sant Silvestre de Muntanya, que organitza l'Esportiu Penedès i que enguany se celebra al municipi de Puigdalba. Un esdeveniment que és itinerant, cada any es celebra a un municipi diferent de la comarca de l'Alt Penedès, i avui hem volgut parlar sobre aquesta nova edició, que ja té inscripcions obertes, amb dos dels membres de l'organització, el Vicenç Uberni i el Toni Santiesteban, de l'Esportiu Penedès. Amb tots dos manteníem la següent conversa. Toni, benvingut.
Hola, bones.
Què tal?
Bé, bé, aquí ja bastant engrescats amb aquesta nova edició i amb tots els actes dels 50 anys de l'Esportiu Penedès que estan previstos pel 2026, per tant, és una etapa on estem distrets.
Un no parar.
I també tenim amb nosaltres el Vicenç Uberni. Vicenç, també benvingut.
Hola, molt bon dia, sí. Aquest any estem a la Junta Urbanitzadora, doncs, a donar un cop de mà, el que sigui i el que faci falta, doncs, Puigalba, ja saps que és com a casa meva, i aquest any, ja, com que és itinerant aquesta cursa i es va fent per diferents pobles, doncs la 24a edició s'ha fet a Puigalba.
No sé, el que vulgui dels dos. Com es presenta aquesta edició? Ja arribem a un nivell de xifres pel que fa a edicions, que ja podem parlar d'una cursa més que consolidada. 24 edicions d'una cursa no és gens fàcil, eh?
No, i m'agrada que ho diguis, perquè sempre ens agrada presumir de que aquesta Sant Silvestre és pionera en muntanya. És pionera, t'ho explico, perquè a principis de segle, no?, estava farcit de Sant Silvestres arreu de Catalunya, però totes eren curses de poble, curses d'asfalt, també dona peu, no?, la nit de Cap d'Any, habitualment, a fer la cursa, doncs, per la tarda i pel poble, senzilla, perquè la gent després pugui anar, doncs, a la resta de la festa. En aquell moment se'ns va ocórrer de fer-ne una per camins i boscos, muntanya, el que tenim al Penedès, i en aquell moment l'única referència que teníem era la pujada a la Mola, que es fa pel dia de Nadal, que és la pujada a la Mola, que no és competitiva, que és una caminada, tot i que ara, actualment, sí que fan una mica allò de a veure qui guanya, no? I per això dic que som pioners, no?, en aquest sentit. Nosaltres busquem sempre qualsevol nucli, municipi, li donem l'oportunitat de poder acollir aquesta cursa, i aquest any és d'aquelles edicions que fem de tant en tant que muntanya n'hi haurà poca. Normalment busquem la muntanya, eh? Busquem la muntanya, busquem el bosc, però aquest any, al ser Puigalba, un poble ben pla, envoltat de vinyes, doncs de muntanya n'hi haurà molt poca, però sí que serà una cursa distreta, amb alguna sorpresa, amb algun pas xulo, i esperem que la gent s'animi.
Hi haurà corriols, hi haurà el riu, hi haurà espectacle.
Tocat Puigalba aquest any, sí. I t'han enredat.
No, jo sempre, si ets a donar un cop de mà a l'Esportiu Penedès, doncs la veritat és que m'agrada molt fer-ho. I a més, a part de la cursa, que són de 10 quilòmetres, tenim una caminada de 6 quilòmetres per tota la gent que li agradi, doncs, aquests dies, doncs, baixar torrons, perquè vas tapeït, doncs va bé caminar una mica, i és on s'apunta molta gent. Pensa que ja arribem als 100 inscrits ja, i tot just fa una setmana que hem obert les inscripcions.
Us poseu un límit, un topall, o...?
Bueno, si veiéssim que arribem als 300, en parlaríem de si tanquem o no tanquem inscripcions. Perquè sí que és una cursa que el que tenim és un públic molt fidel, perquè gairebé tothom que ho tasta, doncs, repeteix, perquè és una cursa així simpàtica, no?, que dona peu també a que la canalla estigui a gust, també és molt familiar, perquè amaguem barrets de Nadal, que els nens els busquen, tots aquells nens que troben un barret, doncs després ho canvien per regals, i ja et dic que és molt familiar i ve molta gent. Amb el tema números, estem contents perquè acabem d'obrir, i sempre que obrim la cosa comença molt, molt lenta, i ara ja d'entrada ja en tenim més de 100, amb la qual ens fa pensar que es dispararà i que segurament passi dels 300, ja veurem.
Em parlaves del recorregut, de fet parlàveu del recorregut, una mica el que es pot trobar la gent. Clar, no sé, tanta pujada, tanta muntanya, un recorregut més planer, però això no vol dir menys exigent, no?
No, hi haurà les seves zones simpàtiques, perquè nosaltres també tenim aquesta peculiaritat que sempre busquem distreure el corredor, amb la qual cosa hi haurà zones diferents, hi haurà un fondo de riera molt xulo i segurament poc conegut per la gent.
Sí, sobretot això, molt poc conegut, perquè Puigalba, la gent, sent el municipi més petit de Catalunya, doncs la gent la desconeix.
Sap aquesta cua, no?, del municipi més petit, sí. I ja està. Aquí també dona a conèixer el poble.
Sortirem una mica, entre cometes, a les fronteres, trepitjarem una mica el Pla, una mica Guardiola, una mica tot, perquè, clar, sortir de Puigalba no costa gaire mentre corres. I si has de fer 10 quilòmetres, costa trobar-los, no? Però tot i així, estem molt pel nucli de Puigalba i, evidentment, començarem i acabarem a la plaça de l'Església de Sant Andreu, que precisament aquesta setmana, aquest cap de setmana, és Festa Major a Puigalba, i, doncs, una manera també ja de començar a viure-la amb aquesta iniciativa de tenir la cursa allà.
Doncs l'excusa perfecta. Hi ha les dues modalitats que dèiem, la de 6 quilòmetres, que és més caminada, i...
Sí, m'agradaria puntualitzar...
Ho dic bé o no?
Sí, sí. Però m'agradaria puntualitzar amb el que ha dit en Vicenç, perquè la de 10 també es pot fer caminant. Si algú la vol fer caminant, doncs també té la de 10, i més aquest any, que al ser més planer, doncs és més amena,
es
no?
Més,
es
no?
Presta molt més. Doncs això, hi han les dues, 6 i 10. La de 10 potser, li diem la competitiva, però no, ja et dic, molta gent la pot fer caminant. Ho diem així perquè el corredor, el que ve a anar a tot gas, aquest tria la de 10, no? I és una mica la que es premia. La de 6 és més participativa.
Aleshores, amb aquesta de 10 sí que es fa una mica més així de podi, classificació...
Sí, es fa podi i ens agrada també comentar que és una cursa que té un palmarès impressionant, perquè l'any passat, sense anar més lluny, aquí a Urdal, es va fer Urdal, i per la zona del Pago, va venir el campió d'Espanya actual, en Jan Torrella, que viu a Bagà. I va venir, la va, bueno, va arrasar, va deixar un tiempazo allà i el noi la va gaudir moltíssim. Ja et dic que tenim un palmarès, han vingut grans corredors, però que la gent no s'espanti, que potser parlem dels 7 o 8 primers, que corren molt, però després hi ha de tot, hi ha per tothom. Hi ha gent que va molt tranquil·la, gent a un ritme molt lent, gent que camina, ja et dic... Sí, sí. Bueno.
Hi ha participants de tot, però majoritàriament la gent fa la de 10 quilòmetres. El 70% podem dir que són corredors o caminants, però que fan la de 10 quilòmetres, que volen gaudir aquell dia per després ja anar a fer el dinar de Sant Esteve, no?
Ja que t'hi poses.
Si poses bé. I com deia ell, l'any passat es va fer a la muntanya Rodona de l'Urdal, però s'ha fet a Pontons, s'ha fet a Sant Pere Molantes, s'ha fet a tot. Doncs ara tocava un poble, poder dir que diem més light sense muntanya o Puigdalba, però tant va bé descansar, Toni. Sí. No sempre podem donar tanta exigència com l'any passat, perquè va ser molt dura la de l'any passat.
Sí, l'any passat pujava el Crestabox, però clar, també va deixar unes vistes molt xules i una baixada increïble.
Això dia 26 a les 10 del matí, és l'hora d'inici, i inscripcions que ja, com dèieu, ja estan obertes i porteu un bon ritme superant el centenar. Les inscripcions a la web de l'Esportiu Penedès, allà
sí,
es pot fer tot.
Es poden fer a la web de l'Esportiu Penedès, allà trobaran un enllaç, i si no també per les xarxes de la mateixa Sant Silvestre de Muntanya del Penedès, a l'Instagram, pots trobar l'enllaç o per l'Instagram de l'Esportiu, és bastant fàcil trobar-lo, vull dir que al final...
Donem facilitats, et pots inscriure i el pagament o el fas aquest mateix moment o, si no, el mateix dia de la cursa a les taules d'inscripcions, que també hi haurà per poder fer-ho. El preu és de 10 euros i jo crec que, més bé, hi haurà obsequis, tot és sorpresa, hi haurà obsequis, hi haurà els guanyadors, que són el pòdium els tres primers, però fins al 10è tenen també copa o medalla de l'any que toca. Així que facilitats i el més, que hi hagi el més possible de gent, que ens estarem encantats a Puigdalba i a tota la comarca.
Doncs esperem que sí que hi hagi caliu també en unes dates en què és el fred, però també el fet de fer esport, d'estar acompanyat, ben acompanyat sobretot, i gaudint d'aquesta Sant Silvestre, doncs millor. Parlàvem d'aquestes 24 edicions, ja porteu una motxilla carregada d'experiències. Al llarg d'aquests anys, al final, amb què us quedeu?
Home, ens quedem amb la feina agraïda, perquè no és fàcil muntar una Sant Silvestre i a Sant Esteve, ja que et suposa el dia de Nadal estar treballant. I lo xulo del dia de Nadal és estar-se a casa, no? I aleshores molta gent això ho
ja
sap...
Ja porteu 24 Nadal,
però... Ho saben agraïts.
S'han de marcar tots els camins, s'han de posar les senyals perquè la gent no es perdi. Perquè, clar, els corriols i això, el més fàcil és cap on giro, cap a l'esquerra o cap a la dreta. Però estan molt ben marcats per l'organització i això va perfecte.
Doncs exacte, i ens quedem amb això, amb aquest agraïment, amb aquesta fidelitat de la gent, perquè ja et dic que el gran gruix és gent repetidora, i el fet de que canviï cada any de municipi ens fa una cursa molt, molt peculiar, genera més feina, evidentment, perquè cada any suposa buscar un circuit nou, entendre't amb l'Ajuntament, entendre't amb tothom, però és molt agraït, la veritat és que ens agrada aquest format, que ens fa superdiferents, i així ho tirem endavant.
I des d'aquí donar a l'Ajuntament moltes gràcies de Puigdalba, perquè ens ha facilitat tot molt bé i sempre ha estat al nostre costat i ens deixa treballar perquè surti una cursa de 10.
Aquesta de Puigdalba, ja teniu en ment futurs indrets o això va...
Bé, sempre prioritzem aquells nuclis, municipis, ajuntaments que ens ho demanen, que de tant en tant ens ho demanen. Diuen, ostres, la volem acollir, no? Al final, això es convertirà com en els Jocs Olímpics, no? Que demanaran ser seu. I clar, i aleshores sí que apostem per aquí, no? Però sí que hi ha dos, tres nuclis, pobles, que encara no l'han acollida i que a nosaltres ens fa gràcia proposar-la. Així que ja... Encara tenim molts cartutxos.
Sí, sí. Crec que tenim algun poble que està en cartera, no?, per l'any que ve.
Sí, tenim alguna coseta.
Però no ho direm.
Ja es dirà, ja es dirà.
No us dirà. Primer ja assumim aquesta i l'any que ve ja veurem.
Exactament. Primer aquesta 24a edició, el que dèiem, fer crida a que més gent es pugui apuntar. Encara hi ha temps. De fet, poseu alguna data límit?
No, inclús el mateix dia.
El mateix dia que em deies que
es pot fer,
no?
Es poden fer.
Sí, sí que per xarxes tancarem abans, cap al 19 o el 20, però després deixarem l'opció, sempre i quan, ja et dic, no s'hagi disparat massa. Per tant, millor poder la gent que es vagi apuntant.
La gent així que estigui atent a les xarxes, que anirem avisant dia a dia i les anècdotes i coses que puguin passar, no?, sobretot.
Avanceu feina i si ja ho teniu decidit, apunteu-vos ja i no ho deixeu per l'últim moment.
Correcte.
Vicenç, Toni, moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Vilafranca a parlar d'aquesta Sant Silvestre i només em queda desitjar-vos sort i que sigui una edició d'èxit, que segurament que així serà.
Així és per a mi. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Tornarem canten els Lacs en Busto i nosaltres tornem després del flash de notícies a 10:15.
Pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels, als somnis que ens vam veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha, rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai ningú no el podrà amagar. We'll be right back.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La Federació de Municipis de Catalunya aborda a Vilafranca el repte de la gestió de residus. Ahir al matí, la Federació de Municipis de Catalunya celebrava la seva 37a Assemblea General Ordinària a Vilafranca. Amb la presència de 68 entitats locals, la trobada va servir per fer una reflexió sobre el present i el futur de la gestió dels residus davant la urgència que representa el compliment de la normativa europea. Però també va abordar altres reptes globals pels quals, segons el president de la Federació i alcalde de Mataró, David Boté, la mirada local és imprescindible. La sessió va comptar amb la participació del director de l'Agència de Residus de Catalunya i va oferir un espai de diàleg perquè alcaldes i altres electes resolguessin dubtes i fessin propostes. En qualsevol cas, la gestió de residus s'enfronta a un canvi de paradigma. El tema del futur teatre de Sant Sadurní ha estat present al Parlament de Catalunya. La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya va fer decaure aquest dimecres, amb els vots en contra del PSC, Esquerra i Comuns, una proposta de resolució presentada per Junts per Catalunya que instava la Generalitat a participar en les negociacions amb l'Ajuntament i les entitats de l'Ateneu Agrícola i el Centre per impulsar la rehabilitació dels seus dos edificis socials i trobar una solució per la reobertura d'un teatre a la vila, una demanda històrica i un dels dèficits d'equipaments més evidents a Sant Sadurní des de fa 2 dècades. La proposta també plantejava el suport econòmic al projecte i que la remodelació pogués formar part del Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya, mantenint en tot moment la titularitat compartida per part de les entitats propietàries. El Partit Popular i Vox hi van votar a favor. El PSC, Esquerra i Comuns van argumentar el seu vot negatiu defensant l'autonomia municipal en el procés de negociació amb les entitats i la necessitat de resoldre prèviament el marc legal i jurídic abans de considerar la participació de la Generalitat. Des d'Esquerra també es va recordar que l'Ajuntament disposa de l'edifici de Can Guineu com a possible espai social i cultural i va remarcar la dificultat de sostenir simultàniament la gestió i el manteniment de diverses instal·lacions d'aquesta envergadura. En el ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, celebrat el passat mes de maig, ja es va desestimar una moció de Junts per Sant Sadurní amb els vots contraris dels grups del govern i l'abstenció de la CUP i el Partit Popular, que cercava promoure la gestió per avançar en un conveni amb el Centre i l'Ateneu Agrícola per projectar un futur auditori i teatre al municipi. El senyor Boïgues porta l'eminència humana aquest diumenge a Sant Pere Molanta, la tercera i darrera de les actuacions que tanca el cicle Humor a Olèrdola. Es podrà veure aquest diumenge a la sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. A partir de les 7 de la tarda, el senyor Boïgues representarà l'eminència humana. L'entrada és gratuïta i no és necessària la reserva de plaça. El senyor Boïgues és un popular personatge radiofònic, televisiu i teatral, interpretat per Eduard Biosca. Des de fa 15 temporades, aquest personatge, que representa un excambrer d'humor àcid, participa en el programa Versió RAC1. També va col·laborar amb els programes Còmics i Còmics Show de TV3. I acabem explicant-vos que el Ball de Gitanes de la Bisbal del Penedès va actuar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el marc del partit Catalunya-Palestina celebrat el dimarts 18 de novembre. El Ball de Gitanes de la Bisbal del Penedès va actuar el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en el marc del partit benèfic Catalunya-Palestina. L'objectiu d'aquest partit amistós, segons la comunicació publicada pel govern de la Generalitat de Catalunya, era que suposés un gest de fraternitat esportiva i compromís social, posant en valor el paper del futbol com a eina d'unió, solidaritat i visibilitat internacional. L'entitat bisbalenca va fer 2 ballades al camp i després després, tant les gitanes com els seus acompanyants van poder gaudir del partit. La recaptació obtinguda es destinarà a la campanya Action for Palestine amb l'objectiu de donar resposta integral a les necessitats del poble palestí sota tres eixos: ajuda humanitària i reconstrucció de Gaza, justícia i fi de la impunitat i cultura com a resistència. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va col·laborar amb el Ball de Gitanes amb el transport en autocar.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A la roda d'alcaldes anem intercalant les dues comarques i avui li toca el torn al Baix Penedès, concretament al municipi d'Albinyana. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i avui contem amb un dels alcaldes que, com bé deies, d'Albinyana, que encara no havíem entrevistat aquí, al Penedès en xarxa, diria. Molt bon dia, Quim, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé.
Bé, primer de tot, anem a fer un repàs d'aquests dos anys i mig. Tu ja portes uns quants anys d'alcalde, però quina és la valoració que en fas d'aquest mandat?
Bé, a nivell institucional, com a membre, com a consistori, el funcionament, jo diria que es podem estar satisfets. Hi ha una molt bona entesa entre l'equip de govern i l'equip de l'oposició. La gran majoria de projectes els aprovem per unanimitat. Els pressupostos no hi ha vots en contra, en tot cas abstencions, però això vol dir també que hi ha un grau de confiança que també això es nota després a l'hora de poder arribar a l'execució dels mateixos. Crec que és bo que sigui així. És a dir, nosaltres practiquem des de fa uns quants anys una política basada en el diàleg. Ens sembla que sempre és més important sumar que restar, construir que destruir. No entenem a vegades les picabaralles estèrils que hi ha en alguns municipis entre governs i oposicions, perquè els temps a vegades fan que les oposicions es converteixin en govern i aleshores s'hagin de pressar gripaus que tenen una difícil digestió. I per tant, nosaltres fa molt de temps, ja dic, que intentem mà estesa. Quan hi ha un problema l'hem d'intentar resoldre. El fet de que hi hagi gent que no pensi com tu et fa reflexionar també, perquè sobre la mateixa situació hi ha mirades diferents i aquest prisma, que no és el mateix que tens tu o que tens tu i els teus companys, t'ajuden potser a buscar una solució que és més inclusiva i que té menys arestes que no si fessis una decisió unilateral perquè et penses que la teva és l'única visió correcta, no? I per tant, jo diria que institucional bé. Des del punt de vista de reptes, com a societat, tenim els mateixos problemes que tenen molts municipis. És a dir, jo estic a favor d'endurir les penes per la reincidència en els delictes. És a dir, nosaltres vivim en el municipi situacions provocades per molt pocs elements, però que acumulen detencions policials per dotzenes, i que quan aquestes persones no estan en règim de presó, tenim l'índex de delinqüència que augmenta. I per tant, això que en som coneixedors, que en som coneixedors els ciutadans, l'administració, el sector policial que ens toca, l'àrea bàsica policial del Vendrell, també els propis jutjats que tenim nosaltres al Vendrell de primera instància. És a dir, per tant, aquesta és una situació que amb les eines que tenim, nosaltres som dels que reivindiquem que aquest és un país i una comarca i un municipi el nostre d'acollida, però d'acollida en el bon sentit de la paraula. No volem acollir des del punt de vista de que quan hi ha impunitat a vegades o que les lleis tenen avui una virtualitat que no resol els problemes, doncs o els patim com els pateixen molts altres alcaldes i equips de govern i ciutadans de molts municipis en aquest moment que ens puguin estar escoltant, no? Aquest és un factor que nosaltres també hem fet, és a dir, també estem en contra i tenim amb això molta col·laboració veïnal amb els temes d'ocupació, és a dir, hem arribat també a acords amb entitats bancàries perquè tapiessin algunes cases per evitar un problema que després queda cronificat i en aquell entorn doncs la convivència pacífica que hi havia tingut es va deteriorant i el que procurem és això. I després hem tingut un problema bastant greu, però que hem resolt sortosament just ara fa molt poques setmanes, que era una acumulació de residus que provenien bàsicament d'un municipi veí que estava fent el porta-a-porta, que era Santa Oliva, a la zona de les Pedreres, i nosaltres, que teníem encara contenidors instal·lats, doncs ens venien a abocar residus creant unes autèntiques illes d'abocaments incontrolats que ens produïen tones i tones de residus, que ho hem pogut solucionar amb un acord, i això és gràcies a aquest diàleg que dic que forma part de la manera de fer política, de la bona política, perquè no hi ha vella política dolenta, nova política bona, sinó que hi ha bona política que es feia molts anys i que es pot continuar fent avui i que s'ha de fer en el futur, i mala política que es feia fa anys, que es fa avui i que segurament, malauradament, encara es farà en el futur. Per tant, en el concepte de la bona política hi ha un acord amb Santa Oliva que ens ha permès que el mateix sistema de recollida que té l'urbanització de les Pedreres l'hem aplicat al Molí Blanquillo, que és on teníem aquest problema. Per tant, estem implementant des d'aquest mes de novembre el porta a porta en aquest sector. Resultat, no tenim ni una bossa d'escombraries d'aquestes que es comptaven en centenars al llarg d'una setmana que venien de veïns a tirar-la allí. Per què? Perquè ara estan en igualtat de condicions, estan els espais nets, hem fet una actuació potent de neteja i, per tant, hem acabat amb aquest problema, que era un problema greu, era un problema que posàvem molt... és a dir, ens demostrava que aquest és una societat on hi ha molta gent que es creu que té drets però que no té deures, i on l'incivisme a vegades campa doncs, o el trobes sortint de casa. I aquesta és una societat que jo, que porto forces anys d'alcalde, és a dir, puc fer una valoració en aquest sentit des de la meva perspectiva de què m'ha canviat, inclús en el meu municipi, jo crec que hi ha en aquest moment una manca de respecte per la cosa pública. És a dir, no se'm hauria acudit a mi veure com, per exemple, amb un sorral d'un parc infantil hi ha gossos de raça perillosa sueltos fent les seves necessitats. 15 anys enrere no haguessin entrat els gossos ja en aquest sorral perquè els propietaris no els portarien deslligats.
Clar.
I és un exemple, eh?
Sí, sí, sí.
Però sintetitza molt la societat i la problemàtica que hem de tenir, no?
Clar.
I a partir d'aquí també he de dir que això doncs, forma part de la gestió que toca fer també. I la gestió és les obres, les festes, els serveis bàsics, però també és això. Això també forma part d'una bona gestió. I aquí és un problema que no és un problema d'un municipi, sinó que és un problema d'una societat que a vegades els valors, diguem-ne... S'han perdut o els han canviat, no? Jo tinc una teoria, que no sé si és una teoria científica, però que la pandèmia crec que, en comptes de fer-nos millors persones, ens ha tornat més individualistes. El fet de pensar o estar amenaçats, la gent potser ha interioritzat que, escolta, el carpe diem i visca la vida. Però realment això té unes conseqüències com a societat que si no poses remei, el que fas és augmentar populismes i la gent et vol donar receptes senzilles per problemes complexes. I això no funciona així. No ha funcionat mai així. I, per tant, allà on podem i allà on trobem correspondència, i en aquest sentit puc dir que l'Ajuntament d'Albinyana hi és, entre tots els 11 regidors que composen l'equip i després també doncs, els treballadors públics, doncs intentem que això, que la base sigui el diàleg, la negociació i el pacte.
al final és una mica el que deies, és a dir, al final és lligant al tema de seguretat, no, de la multireincidència. La gent veu que no n'hi ha unes repercussions als actes delictius, al final també molt lligat, no, amb la pandèmia, no, que és com que ha hagut un canvi de paradigma, molts drets, pocs deures, i tampoc hi ha repercussions, o no hi ha, o hi ha aquesta manca de responsabilitat, no?
Bé, jo crec que se'ns fan gestionar situacions sense eines, no? I com aquestes podria parlar de moltíssimes coses, no? Dels animals abandonats, de les colònies felines, de la vespa asiàtica, és a dir, moltíssimes situacions que la societat porta a que l'administració més propera hi tingui de donar resolucions, a vegades en lleis fetes, sense l'acompanyament dels recursos necessaris per fer-ho. I aleshores això ha de conviure, doncs, amb aquella persona gran abandonada moltes vegades pels seus familiars, que viu sola i que l'única protecció que té és la que li pot donar aquesta administració de proximitat, que són els ajuntaments, que són els serveis bàsics locals de cada municipi, que són la xarxa d'entitats que puguis anar teixint i que d'una manera voluntària t'ajuda a detectar totes aquestes situacions. I, per tant, això és el que engloba una manera de fer política que en aquest moment jo crec que hem de posar-la al servei de la societat a partir dels valors, i hem de tenir prioritats, i algunes vegades ens obliguen a tenir prioritats coses que realment potser no són des del punt de vista de que convé a la societat a la qual has de servir, a la comunitat a la qual has de servir, la que realment necessita. I aquest equilibri entre pocs recursos, necessitats canviants, situacions socials que són diferents de les que havies viscut en un passat i que segurament seran diferents d'aquí uns anys, perquè estem arribant també en situacions que la gent canvia els hàbits, és a dir, el teletreball, la intel·ligència artificial, moltíssimes reptes que tenim per davant, segurament canviaran també els nostres pobles i les nostres ciutats, la manera d'entendre el turisme, la manera d'entendre les relacions familiars, personals, socials. Per tant, tot això també té una estona que, quan estàs decidint com serà el pressupost municipal del proper any, has de tenir present.
M'ha agradat una cosa, tu portes, ho hem dit al principi, i tu mateix ho has corroborat fa uns quants anys que ets alcalde, però a aquest govern...
Porto l'alcalde, soc un alcalde del segle passat.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid.
És a dir, jo vaig arribar a l'alcaldia el mes de juny del 1999.
Déu-n'hi-do.
I des d'aleshores, la gent del meu poble, al qual agraeixo sincerament, m'ha fet confiança tenint la possibilitat de tenir 7 majories absolutes consecutives.
I es diu ràpid.
I això la veritat és que, bueno, com que crec que el que fan és validar a l'equip que gestiona i validar la manera d'entendre aquesta política en situacions molt canviants, jo l'únic que puc fer, doncs, és agrair-ho i en tot cas demanar a la gent que m'acompanya i jo mateix posar els 5 sentits i el 100% de les nostres capacitats al servei d'aquest dipòsit de confiança que ens han renovat d'una manera sostinguda en el temps durant tants i tants anys.
Perquè, clar, Quim, amb 26 anys, si no em fallen els números, l'administració ha anat canviant molt i els alcaldes que tenim aquí al Penedès en Xarxa, molts ens diuen aquesta problemàtica que teniu a l'hora de fer certes coses, certes obres, certs projectes que s'allarguen en el temps i que això també, doncs, la ciutadania a vegades li costa d'entendre, no, la burocràcia.
Bé, aquest és un dels problemes que hem fet una administració electrònica, per tant, que hauria de ser molt més àgil, molt més dinàmica, molt més ràpida, i al costat hem fet una administració supergarantista que el que fa és que cada vegada que tinguis alguna iniciativa, ja només un exemple, per crear una empresa, el temps que trigues en poder fer tots els tràmits, doncs el mateix passa amb l'administració, amb qualsevol projecte. Hem fet una societat que, a diferència de societats anglosaxones i d'administracions anglosaxones, on hi ha declaracions responsables i on allà hi ha un rigor que tothom té interioritzat, aquí ens hem volgut blindar i tot és tramitació administrativa, informacions públiques, més tramitacions administratives, més possibilitats de fer recursos, més, amb el qual, com dius, hi ha projectes que són eterns. I això, aquesta reflexió, em fa molt evident quan incorpores a gent nova a l'administració per primera vegada, que són regidors i que venen del sector privat i que es queden esmaperduts quan veuen el temps que necessiten per poder fer realitat allò que han previst. Perquè quan veuen tota la tramitació, que a més, com dic, és una tramitació garantista, que vol que les coses passin bé, doncs per moltes vegades hi ha un altre tema, que això fa que el cost d'oportunitat de fer les coses en un moment, com que jugues amb la variable temps i això a vegades ja no depèn de tu, doncs fa que, com està passant ara, hi ha algunes obres públiques que no trobes empreses per poder-les fer, bé perquè els preus que en el seu moment has posat ja no són els correctes, o bé...
Queden desertes directament.
Queden desertes directament, o bé perquè hi ha aquelles empreses que tenien capacitats de poder venir estan executant altres projectes en altres indrets, no? És a dir, sí, és cert. És a dir, celebro molt, fa poc vaig escoltar l'actual conseller de Presidència de la Generalitat, que té una dèria en simplificar l'administració, i jo això crec que s'ha d'aplaudir. És a dir, crec que les coses que vagin a favor del ciutadà, és a dir, moltes vegades li demanem al ciutadà que ens porti papers, papers que ja té l'administració, que ja els hi hem demanat, però és igual que els torni a portar. Va, és a dir, això és de les coses que em sorprèn, no? I que abans, diguem-ne, potser aquesta obsessió per intentar tenir-ho tot mínimament controlat i tenir tot hiperregulat, fa que moltes vegades, allò que deien, no, l'anàlisi per l'anàlisi, no? És a dir, estem paralitzant perquè estem analitzant. Doncs, escolti'm, doncs no. És a dir, la gent vol solucions ràpides. És a dir, si hem d'anar per la via d'urgència per algunes coses, doncs hem d'utilitzar aquesta via d'urgència. Si hem d'intentar fer les coses d'una determinada manera i donar a la majoria d'edat a les administracions i als responsables, que tenen, a més, funcionaris d'un alt nivell des del punt de vista dels que han de vetllar per la legalitat, els que han de vetllar pel control, doncs això s'ha de poder fer i l'administració té prou eines. Però a partir d'aquí, sisplau, que no ens vagin carregant de tràmits, perquè aleshores no estem avançant el que necessiten tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats.
Clar. Quim, queda un any i mig de mandat. Quins reptes així més potents teniu en ment o en marxa?
Bé, nosaltres, en aquest moment, Albinyana no havia consumit aigua de l'Ebre i en aquest moment, des del mes de març de l'any passat, no, del present any, d'aquest any, ens hem connectat a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. Per tant, el repte és garantir aquest element bàsic i, per tant, tenim en marxa la construcció d'una altra perforació per veure si som capaços d'aquest recurs entre aquest de l'Ebre que el tenim, més l'altre que tenim al municipi i que en alguns llocs doncs, l'hem perdut perquè hi ha hagut doncs, la possibilitat, la substitució d'alguns dels pous, uns perquè s'han quedat sense cabdal i els altres perquè han tingut problemes de plaguicides i, per tant, els hem tingut de tancar. Per tant, aquest és un dels reptes que tenim. L'altre és la construcció d'una nova llar d'infants. En aquest moment, al municipi, la llar d'infants la tenim integrada a l'escola. És una de les millors solucions que vam fer en el seu moment. Érem escola rural i, per tant, vam poder fer-ho i la mantenim. I tenim unes obres en marxa. La idea també és continuar donant suport a totes aquelles iniciatives de totes les entitats del municipi, entitats ben diverses. Tenim entitats com doncs, les normals, les tradicionals, la Comissió del Carnaval, els Tres Toms, les entitats culturals de tota la vida, la Societat d'Albinyana complirà 100 anys l'any vinent, el 2026. Al costat de totes aquestes entitats hi ha noves entitats, n'hi ha una de coloms esportius, n'hi ha una que es dedica fer d'arbitratge de ral·lis, de cotxes. Per tant, totes aquestes entitats que van sorgint i que van tenint doncs, un col·lectiu feminista rural, les Carxofes, que també està doncs, tenint activitat en el nostre municipi, tot aquest tipus d'entitats, el que fem és recolzar-les en les seves iniciatives i també sense abandonar allò que ens és propi. És a dir, des de fa 5 anys fem, per exemple, un festival de poesia, el Fantàstic, dedicat a Joan Perucho. És a dir, una de les nostres figures més rellevants i en el qual hi estem treballant d'una manera activa. A part de tenir una ruta literària pel poble que pot seguir els seus escrits, doncs tenim moltes iniciatives al voltant de la seva figura. O un altre dels temes que també estem en aquest moment treballant és en la cova de Vallmajor. Sabeu que és l'únic cova de Vallmajor que té pintures de l'art rupestre a la nostra comarca, i en el seu moment, gràcies a una subvenció que vam aconseguir del govern de l'Estat, vam comprar la finca on hi ha aquesta cova i ara ha passat a tenir a ser patrimoni públic aquestes pintures i tota la cova de Vallmajor i la finca que les agrupa. Per tant, aquí també tenim reptes per poder anar treballant.
Déu-n'hi-do. Queda un any i mig, com he dit fa una estona, quan feia la pregunta d'aquests reptes de futur. Jo sé que encara queda molt, però la teva intenció és continuar?
Jo em plantejo els futurs perquè la vida també m'ha ensenyat que el mig termini és la setmana que ve. És a dir, mai saps com estaràs tu, com estarà la societat, com estaràs físicament, com estarà el teu entorn, quines ganes tindràs. El que jo he fet sempre que he valorat tornar a encapçalar un projecte electoral no és com me senti en aquell moment, sinó quin serà el repte que hi haurà durant 4 anys. I, per tant, aquest nivell d'autoexigència que jo aplico i que aplico als meus equips, el valorarem doncs, quan puguem fer balanç d'aquest mandat. Ara estem capficats en fer les properes activitats que s'hagin de fer. Ara tenim la setmana a la Pedra Seca. Doncs aquesta, el més important, el més urgent que tenim és això. Preparar el Nadal, el concurs de pessebre, l'arribada dels Reis Mags, un festival de circ que farem el Dia dels Innocents, perquè ens sembla que en el Nadal, entre Nadal, Cap d'Any, Reis, quedava allà al mig dels Innocents d'una manera una mica desapercebuda. Doncs sí, se'ns va acudir fer un festival de circ que es diu Innocent Circ. Sí. El fem el 28 de desembre, perquè és precisament el que volem reivindicar.
Doncs ens ho apuntem a l'agenda. Quim Nin, alcalde d'Albinyana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i estarem molt atents de les vostres agendes.
A vosaltres, moltíssimes gràcies i encara que quedin dies, molt bones festes.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.